Notícies Vespre. Karen Madrid.
Passaport Covid a l'interior dels restaurants, gimnasos i residències. Aquesta és la proposta del govern català pendent que l'avali la justícia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La mesura pretén actuar com a barrera una possible sisena onada a les portes de dates amb molta mobilitat, com el Pont de Desembre i Nadal. Per la portaveu de l'executiu, Patrícia Platja, era això o aplicar noves restriccions?
Avui Catalunya es trobaria en una franja de risc alt i, per tant, es considera necessari ampliar l'ús del certificat Covid en locals de restauració, en gimnasos i centres esportius i també en residències de gent gran.
Tot plegat arriba el dia que s'ha tornat a posar en marxa el comitè executiu Covid del Taulí, amb una freqüència setmanal. Segons les dades facilitades avui, hi ha 20 pacients ingressats a l'Hospital de Sabadell per aquesta malaltia, 6 dels quals es troben a la unitat de cures intensives.
La família Jubany demanarà la imputació de 3 sospitosos de l'assassinat de l'Helena abans no prescrigui el cas el pròxim mes de febrer.
Reclamen que es processi una persona que hauria xatejat amb la jove per internet poc abans de l'assassinat i 2 més de l'entorn de la Unió Excursionista de Sabadell, la UESP. A banda de la demanda, la família ha tornat a denunciar que la policia no està dedicant tots els seus esforços a estirar del fil de les pistes un cop s'ha reobert la causa.
En esports, Antonio Hidalgo s'acomiada del centre d'esports entre llàgrimes.
En una emotiva roda de premsa, el ja exentrenador del Sabadell ha reconegut que el canvi a la banqueta era necessari perquè no ha estat capaç de convèncer alguns jugadors amb la seva idea de joc. Mentrestant, l'equip s'ha entrenat sota les ordres de Miqui Lladó a l'espera que es concreti qui serà el nou encarregat de dirigir la nau.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement arran d'aquesta pluja que ha començat a mitja tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant el matí hem vist precipitació forta i també molt abundant cap al sud del territori, amb registres que localment han arribat a acumular gairebé 200 litres per metre quadrat cap a la zona de les Terres de l'Ebre. La precipitació, però, comença a desplaçar-se cap al nord i durant les properes hores n'hem d'estar pendents, especialment a la zona del litoral i del prelitoral. Primer, al litoral prelitoral de Tarragona, Barcelona i posteriorment ja cap al vespre nit cap a l'àrea de Girona. En d'altres punts del territori també pot haver-hi precipitació, però no hauria de ser tan forta ni tan abundant. De fet, també esperem que la zona del litoral i del prelitoral no deixin registres tan significatius, però sí que podem acostar-nos a valors de fins al voltant de 50 litres per metre quadrat o fins i tot una miqueta superiors durant les properes hores i fins a aquesta propera nit. Tot plegat amb vent de component est, que també ho farà amb ratxes fortes de vent durant la tarda, especialment a la zona de litoral, prelitoral i molt mala mar, amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. En aquest sentit, hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per mala mar, per vent, també per intensitat de precipitació i per acumulació de pluja als dos extrems del territori. És tot d'avui, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El govern català vol que el certificat Covid sigui obligatori en bars i restaurants, gimnasos i residències de gent gran a partir de divendres. Abans, però, la mesura haurà de rebre l'aval de la justícia. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya ja va donar el vistiplau per fer servir aquest passaport als locals d'oci nocturn. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El Procicat ha decidit ampliar l'ús del certificat Covid davant de l'augment de la incidència del virus. La portaveu del govern català, Patrícia Plaja, ha explicat que és una mesura que pretén incentivar la vacunació de les persones que encara no ho han fet. La portaveu assegura que aquesta mesura hi ajuda i que ahir, per exemple, es van vacunar més de 2.000 persones amb la primera dosi. També servirà per contenir les infeccions abans de les reunions familiars de Nadal.
Perquè és obvi, a ningú se li escapa la proximitat del Pont del Desembre, també de les festes de Nadal, i aquestes dates condicionen els hàbits de les catalanes i dels catalans.
Tot plegat, explica el govern català, per evitar altres reaccions més contundents, com tornar a reduir els aforaments o limitar els horaris de les activitats socials. En canvi, en el marc estatal, la Comissió de Salut Pública estudia l'abast llindars de risc de contagi i situar Espanya en risc mitjà. amb entre 100 i 300 casos per cada 100.000 habitants. D'aquesta manera, proposarien tancar la restauració a les 11 de la nit i l'oci nocturn a la 1 de la matinada. La decisió, en qualsevol cas, s'haurà de parlar al Consell Interterritorial de Salut. En clau local, el Comitè Executiu Covid de l'Hospital de Sabadell es tornarà a reunir setmanalment per seguir l'evolució del virus a la ciutat. Avui el Parc Taulí ha informat que hi ha 20 persones ingressades de coronavirus, 14 a planta i 6 a la unitat de crítics i semicrítics. Pel que fa a les escoles, un brot de coronavirus a l'escola Guixot de Sabadell ha infectat 26 persones del centre educatiu del Passeig del Comerç. A més, s'han hagut de confinar 145 membres de la comunitat educativa del mateix col·legi. També hi ha un gruix important de persones en quarantena a l'escola Concòrdia, amb 50, i el 13 Claramunt, amb 30. Res a veure, però, amb les dades d'ara fa un any, quan hi havia 750 persones en quarantena. Ara n'hi ha 366, menys de la meitat, i 30 grups confinats, i ara no n'hi ha cap. En els últims 10 dies s'han declarat 68 positius a les escoles de Sabadell.
Les entitats del tercer sector de Sabadell reclamen a les administracions que aportin més recursos per poder afrontar l'augment de tesos derivats de la pandèmia. De fet, el nombre d'usuaris de les 24 associacions de la plataforma Avalua es va duplicar el 2020. Passant dels 22.500 als 53.000.
Un augment que ha anat acompanyat de més treballadors i voluntaris, però no de més recursos. Així ho ha denunciat el portaveu de la plataforma Avalua i director de l'associació juvenil Esquitx, Sergi Asensio.
Cal una aliança, no? Evidentment, nosaltres no tenim la responsabilitat de donar resposta social a tot, però sí que som una gent que volem col·laborar, no? I volem col·laborar amb l'administració per poder millorar les condicions de les persones. Però, evidentment, la responsabilitat de l'administració, i esperem que l'administració també es posi les piles, perquè el tercer sector està patint molt la manera de finançar les entitats, la manera de... És a dir, estem suportant encara avui subvencions que no es paguen, convocatòries de subvencions que surten molt tard i no saps amb els recursos que comptes.
En el mateix sentit, s'ha posicionat la presidenta de la taula del tercer sector social, Francina Alsina, que ha carregat contra les mancances de les polítiques socials aplicades en els últims anys.
Perquè hem tingut unes polítiques socials que, evidentment, no han funcionat. Però si haguessin funcionat, actualment no tindríem un 26% de pobresa, o més amunt. Sí, estem dient que un quart de catalans és pobre. I això és moltíssim. I com a societat no ens ho podem permetre. Per tant, estan molt bé les campanyes i ens hem de conscienciar tots, però, ostres, no és la nostra total responsabilitat. Clar que tenim responsabilitat com a societat, però no tota és la nostra responsabilitat.
Aquestes reivindicacions s'han fet sentir durant l'acte d'entrega dels premis a empreses amb vàlua. En aquesta ocasió s'han reconegut un centenar de companyies que han col·laborat d'alguna manera amb el tercer sector.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Al Jubany demanen imputar 3 sospitosos abans que prescrigui l'assassinat de l'Helena al febrer del 2022 per als no investigats. I compten 2 persones de l'entorn de la UES i una tercera vinculada a un xat trobat a l'ordinador de la bibliotecària de Sentmenat.
De fet, la prescripció seria efectiva el 2 de desembre d'enguany si no fos pels 80 dies d'estat d'alarma, que és quan es compleixen 20 anys dels fets. L'advocat de la família, Benet Salelles, ha argumentat així la demanda.
Per evitar, en tot cas, sota cap condició la prescripció del cas, nosaltres hem posat al damunt de la taula 3 noms també, que ens sembla que són importants, que el jutge, abans no arribi al termini de prescripció, els imputi formalment, que seria la manera, no?, per evitar que aquesta prescripció es produís i que, per tant, si hem arribat al febrer i el cas no ha estat resolt, doncs puguem tenir més temps per continuar investigant i acumulant proves. No? Són 2 persones de l'entorn de la Unió Excursionista Sabadell.
La tercera correspon als xats trobats a l'ordinador de l'Helena. Els jovents hi agraeixen el suport popular i l'interès periodístic generat, però asseguren que han perdut l'esperança en el sistema judicial. El germà de l'Helena, Joan, diu que alguna cosa frena el cas.
Malgrat haver-hi un escenari clar on es va produir el crim, malgrat haver-hi unes persones clarament sospitoses i implicades, i malgrat la nostra confiança en la tasca dels poders públics, avui som on érem llavors, l'any 2001-2002. Durant aquests anys hem tingut massa vegades la sensació que alguna cosa impedia que es dediqués tota l'energia necessària a esclarir els fets.
Denuncien el paper de la policia des de la reobertura, que qualifiquen de nefast. Lamenten també la manca de sensibilitat de l'Audiència Provincial, que havia desestimat el cas. L'any passat es va reobrir amb l'aportació de 16 testimonis, dels quals només 4 continuen en curs. També s'han presentat una desena de proves i indicis, dels que tan sols un xat del disc dur de l'Helena manté el cas obert. La família lamenta que la Unió Excursionista de Sabadell no hagi dedicat cap record, homenatge o acte especial a l'Helena.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
En política, la Crida per Sabadell alerta que el futur aparcament soterrat del passeig podria néixer amb els dies comptats. En una entrevista a Ràdio Sabadell, la regidora Anna Lara veu incompatible aquest projecte amb la implantació d'una zona de baixes emissions al nucli antic.
Que no sabem quant de temps farem servir perquè no queda clar quina normativa ens acabarà aplicant o com evolucionarà la normativa en zones de baixes emissions. El que està clar és que fer arribar els cotxes en meitat de la zona de baixes emissions, per poc que evolucionin les normatives, ràpidament constrenyiran aquest aparcament. A part de que hi ha una problemàtica no resolta i que no ens han dit com pensen fer-ho, que és per on és l'accés o la sortida, no sé quina és, a través de Plaça de l'Àngel, perquè això vol dir que hi ha un redibuix que no estan ensenyant.
Els anticapitalistes acusen el govern d'actuar de forma unilateral.
L'aparcament del passeig és un exemple, però també la capitalitat de la cultura catalana, que ha passat de ser un projecte de ciutat, està liderat per Junts per Sabadell. Lara apunta que no s'escolten els grups municipals, ni els veïns ni les entitats.
Sembla que la ciutat avanci, però en realitat avança a costa d'una imposició molt gran d'un programa, d'anar tirant milles i de preguntar poc a la ciutadania i de plantejar-se poc quines són les necessitats de la ciutat.
La regidora també ha explicat que la seva formació presentarà al·legacions a les ordenances per incentivar les bonificacions en matèria de sostenibilitat i per rebaixar l'impacte de la pujada dels impostos. Ara bé, confessa que no espera poder incidir en el resultat final.
La cohesió social és el principal eix estratègic del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al 2022. 8 de cada 10 euros dels comptes es destinaran a combatre la desigualtat social. Els números s'eleven als 32 milions i mig d'euros, la xifra més alta de la història de l'ens supramunicipal. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les beques menjador i l'atenció domiciliària són dues de les partides més importants del pressupost del Consell per a l'any que ve. Això explica l'increment dels comptes en 6 milions d'euros respecte dels de l'exercici actual. El president de la institució i alcalde de Castellà del Vallès, Ignasi Jiménez, incideix en la vessant social dels números.
El que surt més reforçat d'aquests pressupostos és l'aposta que fa el Consell Comarcal per l'àrea de drets socials, que ha estat històricament l'àrea que té més pressupost del propi Consell Comarcal, i per tant doncs, això explicaria aquesta pujada que s'ha produït respecte als pressupostos de l'any anterior.
A més de la lluita contra la vulnerabilitat, els pressupostos del Consell també pretenen avançar en la transició ecològica en projectes com l'Agència de l'Energia, però també en la creació d'ocupació. De la mateixa manera, els comptes també contemplen altres inversions estratègiques com la remodelació del mercat majorista Merca Vallès o les actuacions de millora en altres dependències de la institució. Així mateix, s'ha previst un increment de les partides per estudis dels projectes que puguin optar al finançament europeu postpandèmia, els anomenats fons Next Generation.
Ràdio Sabadell, notícies.
L'ESDI Color Lab, el laboratori de tendències cromàtiques de l'Escola Superior de Disseny ESDI de Sabadell, ha presentat la decadència i l'extravagància com a propostes de color per la temporada tardor-hivern del 2023-2024. Ho ha fet en el Congrés Internacional Intercolor celebrat a Copenhagen.
L'ESDI va ser la representació espanyola entre els 17 països de tot el món presents en la trobada i també l'únic centre educatiu. D'entre les propostes presentades per l'escola destaquen les 4 cartes de color relacionades amb 4 conceptes: la decadència, el temps turbulent, els ídols destenyits i el grotesc. La directora del Departament Tècnic i Disseny de l'ESDI i directora de Color Lab, Encarna Ruiz, explica la carta que van presentar. Són declaracions al programa al matí d'aquesta emissora.
Vam decidir portar una carta que va estar bastant rupturista en relació a la resta de companys d'Intercolor, que, com saps, ja està format per 17 països de tot el món i nosaltres som el representant de l'estat espanyol, aquesta associació. I va ser diferent perquè tots tenien un punt d'optimisme i nosaltres vam ser els únics pessimistes, si vols, o si no millor, els realistes, en el sentit que parlàvem de decadència.
Les cartes de color desenvolupades es van en temes com ara les fake news, els radicalismes, la inestabilitat, l'extravagància o els discursos buits que s'associa al color granat, tal com afirma Ruiz.
La proposta està també una mica vinculada al granate, perquè és la idea de los discursos incendiarios representat a partir d'aquell color i també una mica de los mitjans de comunicació que tenen tendència a ser cada cop més amarillistes.
Les tendències proposades també s'aplicaran a altres sectors més enllà de la moda, com l'automoció o els interiors.
Avui també és notícia.
L'aeroport de Sabadell i Protecció Civil organitzen un simulacre d'accident aeronàutic.
L'exercici ha recreat l'accident d'un avió amb problemes a un dels motors que havia d'aterrar d'emergència i s'ha accidentat a la parcel·la exterior de l'aeroport. S'ha activat el pla d'autoprotecció i s'ha avaluat la seva capacitat de resposta davant d'una situació d'aquest tipus. També s'ha comprovat la coordinació dels organismes implicats per minimitzar les conseqüències que podrien derivar-se d'un accident aeri real.
El govern destina més de 3,5 milions d'euros a la UAB per recuperar-se del ciberatac.
Els diners que surten del fons de contingències de la Generalitat i del pressupost del Departament de Recerca i Universitats s'utilitzaran per abordar les inversions tecnològiques necessàries que garanteixin la seguretat i integritat dels sistemes informàtics. Es renovaran més de 2.000 ordinadors, s'implantaran noves llicències i un servei de detecció i resposta a ciberincidents, entre altres mesures. L'atac informàtic duu a terme l'11 d'octubre va encriptar més de 650.000 documents.
La sabadellenca Mara Jiménez estrena aquest divendres l'obra Gordes al Teatro Luchana de Madrid, amb totes les entrades exaurides. Coneguda influencer d'Instagram amb el nom de Croquetamente, el seu perfil li ha donat un cop de mà, però reivindica l'oportunitat que li ha arribat després de molts anys de picapedra.
És conscient que la xarxa social li ha donat la visibilitat que no té un actor a seques. Per això reivindica el treball previ que ha fet. Jiménez ho ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio.
Soc conscient que el fet de tenir una plataforma com Croquetamente m'ha obert una sèrie de portes. Primer, perquè, evidentment, m'he obert molt més al món, no? Hi ha molta més gent que em coneix i que sap qui sóc i em posa cara. I també perquè al final és un win-win, no? Sabem que una persona que té repercussió de xarxes, doncs a la gent, bueno, per un negoci o per una cosa va bé, i a mi personalment em va bé perquè estic rebent oportunitats que abans no rebia.
Després d'una decepció anterior, va entomar el projecte amb entusiasme i està assajant el paper des del setembre. El muntatge s'ha dirigit per Carlos Mesa. Acompanyada de Teresa López, ella i Mara interpreten 7 personatges cadascuna. Es tracta d'un homenatge a tothom qui s'ha sentit assenyalat alguna vegada.
És màgica perquè connecta amb moltes persones que, a través d'una situació que potser no han viscut 100% d'aquesta manera, sí que trobaran similitud amb sensacions que han tingut a nivell personal, no? I això crec que és el bonic que té Gordes, que no discrimina, o sigui, que Gordes és per tothom i tothom hi podrà aprendre alguna cosa o podrà treure alguna emoció, alguna sensació diferent, sigui com sigui la persona.
Una comèdia per emocionar-se i que fa la lectura que la diversitat és una cosa normal que hem d'abraçar. Jiménez no descarta fer-ne gira. De moment, fins al 14 de gener, serà a Madrid amb tot venut.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. En tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els veïns de Tazacorte, a La Palma, tornen a respirar relativament tranquils. A primera hora d'aquesta tarda s'ha aixecat el confinament que els afectava des d'ahir al migdia, arran de l'arribada d'una nova colada de lava al mar.
Carlos Acosta, exprofessor de l'Institut Ferran Casablanques i veí de Tazacorte, ha reconegut al Cafè de la Ràdio que aquestes hores s'han fet molt llargues.
Llavors van dir que això, que estiguessin a les cases, que... Bueno, i llavors... tapar les escletxes de les portes i finestres amb tovalloles humides. Bé, bueno, tot... llavors, bueno, jo he estat des d'ahir fins ara mateix, tot en llum artificial, perquè elèctrica, vull dir, perquè, bueno, tinc tot tancat.
Malgrat el desconfinament, Acosta encara pateix per la intensitat dels terratrèmols, que les últimes hores han superat els 4 punts de l'escala de Richter.
Fora de Sabadell i la comarca.
Esquerra votarà sí als pressupostos generals de l'Estat a canvi d'una quota del 6% del català a l'audiovisual.
A més, els republicans i el govern de Pedro Sánchez han acordat una sèrie d'inversions que eleven el percentatge a Catalunya fins al 19% del total a l'Estat. L'executiu espanyol també es compromet a crear un fons de fins a 10 milions i mig d'euros per incentivar la producció de continguts audiovisuals en llengües cooficials. L'acord farà possible superar les primeres votacions d'aquest dimarts i que eren determinants per l'aprovació dels comptes.
El govern espanyol aprova el fons de promoció pública per impulsar els plans de pensions.
Es podran deduir com a màxim 10.000 euros d'IRPF per les aportacions tant en plans col·lectius com individuals. L'objectiu és facilitar als treballadors de pimes, als autònoms o funcionaris d'administracions més petites l'accés a prestacions privades complementàries a les pensions públiques. Aquesta mesura ha d'entrar en vigor en 6 mesos. Les entitats gestores d'aquest fons seran seleccionades amb un curs públic en el qual es posarà un límit màxim de les comissions que es podran cobrar.
Esports.
Comencem els esports amb una última hora. A falta de la confirmació oficial, Pedro Muniti serà el nou entrenador del centre d'esports. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Si no hi ha cap sorpresa, el càntabre dirigirà demà mateix el seu primer entrenament.
Sí, una sessió que passarà la tarda per donar temps a Muniti a arribar a la ciutat i signar el seu nou contracte. De fet, avui Miqui Lladó, fins ara el tècnic interí, ja s'ha acomiadat de la resta de l'estaf després de 3 dies al càrrec. Es confirmarà aviat, per tant, la informació avançada per Ràdio Sabadell ahir al matí amb l'arribada d'un Muniti que ja compta amb experiència a les banquetes a la categoria amb equips com el Racing de Santander o el Badajoz. Qualsevol novetat que es doni en els pròxims minuts la podeu trobar a les nostres xarxes socials i al portal web radiosabadell.fm.
I tot plegat, Sergi, en el dia que el fins ara entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, s'ha acomiadat en una emotiva roda de premsa.
Sí, el de Canovelles s'ha quedat a les portes de dirigir 100 partits oficials amb el Sabadell. 98 és la xifra exacta, 93 a Lliga, 2 de Copa del Rei, 1 de Copa Federació i 2 de Copa Catalunya. En total, 34 victòries, 30 empats i 34 derrotes, un balanç que era molt favorable però que s'ha anat equilibrant durant l'últim any. Hidalgo va arribar a finals de la temporada 19-20 amb la missió de salvar l'equip d'un dramàtic descens a tercera i ho va aconseguir a Olot. L'any següent es va assolir un inoblidable ascens a Marbella, però a partir d'aquí les coses es van començar a capgirar.
Llegó el año de segunda división. Lo peleamos y lo luchamos hasta el final, pero eso nos supuso un desgaste enorme. A todos. Aposté todo lo que tenía y un poco más, dejando a mi familia a 4.000 kilómetros. Implicación y compromiso y lealtad a un escudo y a unos colores. Y eso hace que por mi parte me vaya muy tranquilo con mi deber.
I enguany, a primera ref, el Sabadell ni molt menys està complint amb les expectatives. De fet, Hidalgo ha estat així de franc sobre la situació actual de l'equip i sobre el seu fallit encaix amb l'actual plantilla.
La situació en la que habíamos llegado, yo creo que el cambio era más que necesario, asumiendo una responsabilidad grande, la más grande que hay en el club, de una autocrítica muy grande. Los que habéis estado a mi lado me conocéis y lo que más me achaco ahora mismo es no haber podido convencer a una serie de jugadores de mi idea, de hacerles ver y creer hasta el último segundo en lo que yo era y en lo que yo les proponía, y ese es un debe que siempre lo llevaré ahí.
Mentrestant, la plantilla s'ha entrenat a Sant Oleguer a les ordres, com dèiem, de l'encara entrenador interí Miqui Lladó, i demà ho farà a la nova Creu Alta.
La notícia del cap de setmana a Segona Catalana ha estat l'adeu de Jesús Reda Betis. El mític entrenador de la Sabadellenca deixa les banquetes per dedicar-se a la seva vida personal.
Després d'11 temporades i més de 300 partits dividits en dues etapes, Betis s'ha acomiadat de la seva Sabadellenca. L'entrenador ha pres la decisió motivada per la seva família, tal com ha explicat al programa Hotel Suís. El tècnic no s'ha pogut acomiadar de l'equip amb un bon resultat, i és que la Sabadellenca va caure per un contundent 0-4 a casa contra la Molletense, que deixa l'equip en penúltima posició. Educació. L'encarregat de reconduir la situació serà José Antonio Moreno Camacho, ex del Martorell juvenil i porter d'equips com el Manresa o el Rubí. Betis creu que tindrà plantilla i nivell per poder tirar l'equip endavant, comparant la seva situació amb la d'Antonio Hidalgo.
Sí, te vas con un mal sabor de boca, sobretot por el domingo y por la situación en que está. Pero bueno, como tú has dicho, todos los años hemos estado ahí, lo mismo que yo lo he sacado, yo creo que este hombre los va a sacar y bueno, yo ya te digo, también es verdad que después de tantos años los jugadores necesitan un cambio. Hoy he escuchado la rueda de prensa de Antonio Hidalgo y cuando ya ves también que ya no puedes sacar más, yo creo que lo mejor también era un cambio y yo creo que ha acertado 100%.
El nou tècnic tindrà l'oportunitat de sumar els seus primers 3 punts en la visita d'aquest cap de setmana al Premià.
Seguim amb el grup 4 de segona catalana, on el Sabadell B és més líder, mentre que Can Rull i Tibidabo es mantenen en la zona tranquil·la.
El filial del Centre d'Esports es manté en aquest lideratge després del contundent 6-0 contra un rival directe com la Gironella. Els arlequinats van dominar tot el partit i en cap moment van veure perillar la seva victòria. El capità dels arlequinats, José Juan Moreno, es mostra orgullós del joc.
Partidazo de todo el equipo, brutal, esto. Vamos para arriba, pero vamos de primeras. El trabajo que hacemos, los 4 días de entreno que tenemos, es brutal. El nivel del equipo no es para esta categoría. Eso es el respeto que le hacemos al rival, que no paramos durante los 90 minutos.
Finalment, tant Can Rull com Tibidabo van empatar els seus partits. Els de la zona oest ho van fer a domicili contra el Natació Terrassa per 1-1. I els de Torre-Romeu van aixecar un 1-3 contra l'Avià per acabar empatant a 3. Tots dos conjunts es mantenen lluny del perill.
Forma més breu, l'Oar Gràcia femení veu trencada la bona ratxa plata amb la derrota a la pista del Sant Vicenç.
Duel de la part alta de la classificació que va caure del cantó de les del Baix Llobregat per 28-22. En els últims 12 minuts, les verd i blanques no van marcar. El motiu l'explica la capitana Irene García.
Portàvem tota la setmana preparant el partit, treballant el que havíem de fer, que és el que vam fer la primera part, i a la segona part vam deixar de fer-ho, vam deixar de defensar, llançaven molt fàcil i elles van baixar la defensa i al baixar la defensa no podíem connectar amb el pivot, que era el que havíem estat fent durant la primera part.
El masculí, en canvi, va remuntar 6 gols de desavantatge a la segona part per acabar imposant-se 35-32 al Terrassa, consolidant-se així a la 5a plaça de Primera Nacional. Dani Peiró va ser el més encertat amb 12 dianes.
Si te surten bé les coses al principi, ens hem d'evitar fotre'ns la bronca els uns dels altres, animar-nos i remar cap endavant, que veiem perfectament que ho podem treure després.
Per la seva part, el CUE Creu Alta Sabadell va perdre per un clar 40-26 a la pista del penúltim, el Sant Martí Adrianenc.
El Sabadell Rugby Club és equip de Divisió d'Honor Catalana per primer cop en la seva curta història.
Amb el triomf contundent per 49-7 contra el Quebrantahuesos, els arlequinats es van assegurar l'ascens sense dependre d'altres escenaris. Oriol Ferran és el president i un dels jugadors insígnies del club.
Ens costarà molt aquesta Divisió d'Honor, és a dir, anem a jugar amb gent que porta molts anys jugant a rugby, molt experimentats, i que al cap i a la fi fins i tot hi ha gent que cobra diners. Nosaltres no, nosaltres paguem. I jo crec que el fet diferencial ara mateix serà que hem de competir com un equip i com una família, com hem portat fent aquests 8 anys.
I en volei, el masculí del Club Natació Sabadell ha aconseguit la primera victòria a Superliga 2.
Triomf necessari per un 7-3 a la pista del Saire Canari. El capità de l'equip, Otto Lucic Sakotic, admet que s'han estrenat més tard del que tenien previst.
Tampoc teníem pressupost per fer grans fitxatges i sabíem que seria una categoria complicada. Potser ens ha sigut més complicat del que esperàvem, ens ha costat agafar ritme competitiu, però bueno, ha arribat la primera victòria, esperem que ens segueixin moltes més i podem afinar aquesta primera volta i una segona volta molt millor que aquesta primera, clar.
I el femení, en canvi, no va poder encadenar la segona seguida a la pista del tercer classificat, el Premià de Dalt, en caure per 3-16-1. Per la punta, Belén Belda, les lesions els van jugar una mala passada.
El segon set, la veritat, vam jugar molt bé nosaltres, i un factor que ens va influir bastant va ser que la punta, la Valèria, es va lesionar, li va tossar el turmell, i bueno, això realment canvia molt la dinàmica del partit i ens va enfonsar bastant.
L'equip d'Avellaneda es queda antepenúltim a la taula, mentre que el masculí, tot i guanyar, és penúltim.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Aquí al Notícies Vespre d'aquest dimarts 23 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.